Em fa molta il·lusió rebre avui un pilot, però que, a més, és un autèntic lluitador. Isidre Esteve, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I, benvingut al Tot Costa. Mira, la primera pregunta que et volia fer ja me la resposta amb la cara. Et volia preguntar, després de 7 anys sense anar al Dakar, si estaves il·lusionat especialment, però és que desprens il·lusió.
Bé, escolta'm, en tenim moltíssimes ganes. S'ha passat molts dies des del 2009 i la veritat és que portem molt temps preparant aquesta cursa, primer disputant aquests últims anys el Nacional de Rals Tot Terreny. Aquest any hem tingut molt temps per preparar l'equip, per rodar amb el cotxe, per fer dues curses prèvies. Ara fa poc hem estat al Marroc, per tant, esperant els dies perquè comenci aquesta cursa.
Quan parlem del Dakar, a les nostres entrevistes incorporem la dakariana de Catalunya Ràdio del Tot Costa. Marta García, bona vespre.
Què tal, bona vespre.
Dispari.
Quina cara te van ficar en casa quan vas dir ja està, torno al Dakar?
Bueno, a casa ja no posen cap cara, saps? A casa meva saben que cada dia lluito per fer el que més m'agrada. Les curses han estat i formen part també de la meva vida. I bé, i sempre que es donguin les condicions per anar en una cursa com aquesta, que tinguem tot el que creiem que hem de tenir i que ho haguem preparat tot el bé que creiem que ho hem de preparar, a casa meva contents, igual que jo.
Perquè tu necessites la competició.
No. No la necessito. M'agrada gaudir-ne, saps? I si no hi estic, escolta'm, no passa res. Escolta'm, he tingut el plaer aquests últims anys d'estar amb la gent de Televisió de Catalunya comentant la cursa, que m'he passat superbé, que l'he gaudit. I bé, les coses han canviat molt de fa uns quants anys cap aquí. És a dir, quan corria en moto, naturalment, la meva vida era la competició i no hi havia moltes altres coses. Jo sempre dic, jo m'aixecava al dematí cada dia per entrenar més i millor per guanyar. Saps? Aquest era l'únic objectiu. Saps? I ara hi ha d'altres coses. Hi ha la fundació, fem moltes coses. I de fet, si tinc l'oportunitat de continuar fent el que més m'agrada, que és córrer, penso que ha arribat un moment ara que inclús potser ho gaudeixo més que abans. Saps? De tenir l'oportunitat d'estar allà i ser competitiu com ho feia abans, almenys ho intento.
I què és ser competitiu ara per a Isidre?
Jo diria que hem començat un camí, no? que ens ha de portar en un futur, espero, bastant immediat a poder disposar d'un cotxe d'aquests de davant, que ja sabem quins són, i que em permeti lluitar cada dia per estar amb els 10 primers. Aquest any no serà aquest cas, és a dir, portem un cotxe del segon esglaó, és a dir, el primer esglaó és Peugeot, Mini, Toyota, tots aquests cotxes que són prototips, no? I nosaltres amb un cotxe que està una mica per darrere, que és un T1 també, però que és un derivat de la sèrie, que és un Mitsubishi Montero amb un equip aquí espanyol, que és el DKR, que ens permetrà estar darrere d'aquests prototips. La posició no ho sé ara exactament. Jo crec que a la sortida del Dakar és estar al 40-50. Però penso que l'important és anar al Dakar, ser competitiu cada dia, estar darrere d'aquests prototips i potser guanyar-ne algun, si podem, que no sorgeixin problemes a nivell mecànic ni físic, poder acabar cada dia les etapes amb unes hores dignes i tal. I si això ho aconseguim, n'estic completament segur que hi haurà properes edicions amb un cotxe molt millor. Però, de fet, el que portem ara ja és molt bo.
Ara parlaves de les condicions físiques. L'última vegada vas acabar en molt males condicions, vaja, ho vas passar molt malament, però aquesta vegada les circumstàncies són completament diferents. Explica'm una mica com és això del coixí intel·ligent que us heu inventat o que heu desenvolupat.
Bé, de fet, quan el 2001 van proposar anar al Dakar, jo vaig dir amb la cadira a la fi del món, ja podem anar-hi, saps? I arrel d'aquella edició, d'estar 15 dies, naturalment moltíssimes hores en el cotxe, doncs vaig patir dues llagues per pressió a la zona dels glutis, no? Jo inicialment allà en cursa vaig pensar, escolta'm, això ara quan arribis a Barcelona una mica de xapa i pintura, 3 mesos i cap a casa. No va estar així, jo vaig estar l'any i mig per recuperar-me.
Un any i mig?
Sí, un any i mig, bocata rosa. Vaig passar per dues operacions i va ser bastant més dur que la pròpia lesió medular, aquella experiència, no? Però bé, d'allò en va néixer un projecte, que és el projecte del coixí intel·ligent, i això neix perquè jo un dia tinc la sort de coincidir amb el Josep Maria Lloreda, que és el màxim responsable de CAC7, aquesta marca que estem acostumats últimament a veure en el tot terreny, no? Mm. I ella em va dir, solament necessitem de tornar al Dakar. Jo li vaig dir, per tornar al Dakar a mi el que em faria falta és que disposés d'un coixí que fos intel·ligent. Uh-huh. I ella em va dir, escolta'm, estem al segle XXI, no existeix aquest coixí? I vaig dir, no, diu, doncs el farem. Val? I ara el tenim. Saps? Vàrem començar a treballar en aquest projecte el 2011. Al final, totes les persones que anem amb cadira de rodes o que tenim problemes de mobilitat, entre el nostre cos i la cadira portem uns coixins d'aire, la majoria són d'aire, n'hi ha d'altres materials, per minimitzar el mal aquest que produeix el tema d'estar tantes hores la pell pressionada, que al final hi ha la irrigació sanguínia, doncs cada cop és menor i a vegades acaba amb una necrosis, que és la llaga per pressió, no? Doncs el nostre coixí és un coixí que l'hem dissenyat conjuntament amb Vall d'Hebron, el Car de Sant Cugat i diferents empreses, dintre d'elles CAC7, no? Hem dividit aquest coixí en 7 zones, amb els metges, zones que són més conflictives a menys. Cada zona està controlada de forma individual per unes electrovàlvules i uns sensors de pressió i un software que gestiona tot. Al final, què fa aquest coixí? Treballar en la mínima pressió possible perquè la pell pateixi el menys possible i al mateix temps va inflant i desinflant de forma aleatòria cada zona. Mm-hmm. De tal manera que és com si tu tota l'estona t'estessis movent i alliberant la zona que està pressionada amb un ritme i amb una coordinació que els metges han cregut que era la correcta, no?
Parlem del Dakar en si, perquè al final el que et fa il·lusió és anar a competir, com parlàvem abans. Aquest nou Dakar, que ara ja sí és absolutament signat pel Marc Coma, a tu t'agrada?
Si m'agrada comparat amb què? Saps què vull dir o no? És dir, el Dakar és la cursa reina d'aquesta especialitat.
Tu, no? Perquè ens entenguem, ets dakarià africà. És a dir, com dèiem abans, com que només has anat un cop a Sud-amèrica, m'imagino que encara deus tenir aquell... Ai, m'agradava més a l'africà o no?
Bé, jo crec que no es poden comparar. Perquè... I tampoc crec que s'hagi de fer. El Dakar, quan es feia a l'Àfrica, tenia molt d'aventura. Per què? Perquè el Dakar et portava en indrets que si tu vols anar-hi demà no pots anar-hi, saps? Per un tema de seguretat, logística, no pots anar-hi, saps? Per un tema d'evacuació, si et passa alguna cosa, no pots fer-ho, val? I el Dakar a l'Àfrica tenia certa màgia, que de fet el 80% de participació és gent amateur que vol viure l'aventura de la seva vida, i crec que l'Àfrica et donava aquesta possibilitat, no?, de viure una gran aventura en un lloc que el descobries, que moltes vegades inclús la tenies por, no? A vegades quan et perdies el Dakar a l'Àfrica, la mateixa soledat que senties, deies, Déu, aquí igual no em troba ningú, saps què vull dir o no? Perquè et senties sol dins d'una immensitat, no? Bé, el Dakar a Sud-amèrica és una altra història. És com si fos, perquè tingueu una idea, és com si fos una cursa de World Rally Car, però que dura 15 dies. Mm-hmm. Amb tot de trams, zones d'espectacle, zones de públic i tal. Continua sent una gran competició que és molt difícil, però ha perdut una part d'aventura per un tema de continent. No és el mateix el continent africà que Sud-amèrica. Saps? A Sud-amèrica, pues, a aquest surs del recorregut, hi ha carreteres, hi ha zones poblades, hi ha molta gent. El que passa és que bé, que ha canviat tot. És dir, ara el Dakar a Sud-amèrica a nivell de navegació és molt complicat. És dir, porta un segell Marc Coma, com molt bé deies. Ell és un pilot que navegar ho feia molt bé i jo crec que ha portat aquest plus al Dakar a Sud-amèrica, per tant, és molt difícil, no? I té d'altres dificultats que no tenia l'Àfrica. És dir, ara mateix a Sud-amèrica la gran dificultat és l'alçada. Mm-hmm. Això és un greu problema, val? Perquè heu de comptar que aquest any a Bolívia s'està quasi bé 6 dies amb una mínima de 4.000 metres i una màxima de 4.800, però no només hi estan els pilots, hi està tot el campament, no?
El rendiment de la màquina també l'afecta?
També, és a dir, la falta d'oxigen fa que hi hagi menys potència en els motors i els enginyers han de treballar molt amb l'electrònica de gestió de la injecció, no? És diferent el Dakar a Sud-amèrica, saps? És un Dakar que es disputa en l'època de l'any que és estiu, per tant hi ha molts canvis de temperatura, és a dir, Argentina fa molta calor, saps? La zona de Fiambalá fa moltíssima calor, es pot estar als 45-50 graus, quan passes a Bolívia pots estar a 3 graus, hi ha molt contrast, alçada, temperatura, paisatges molt canviants... Bé, és un altre Dakar.
Quan un no hi va a guanyar, perquè has explicat que en quedar més sobre els 30 primers ja seria tot un èxit, quan un no hi va a guanyar ho gaudeix més?
No, és dir, penso que el on es gaudeix més és estar endavant. Estar endavant, tot és fàcil, no, els quilòmetres passen volant, és molt xulo estar davant, és el més, no? Uh-huh. Però en el meu cas, és dir, jo hi vaig sabent que no guanyaré, però perquè en el trajecte que tinc marcat, és dir, vull fer la feina molt ben feta, perquè llavors vull tindre opcions de portar un cotxe de davant per poder estar allà amb els de davant, saps? És dir, vaig a començar un camí. Uh-huh. Com haig de fer les coses per poder arribar on jo vull arribar? El primer pas és aquest. Després de tot lo viscut, naturalment.
Que em venia al cap en l'últim Dakar en Àfrica, en aquella etapa que acabava en Tixit i que vas trencar el canvi de la moto i vas haver de fer 300 quilòmetres en primera, que vas arribar al cap de moltes hores. La paciència s'entrena? Que no te desesperes d'estar sol enmig del desert i que has d'anar en primera durant 300 quilòmetres per unes dunes?
Bueno, cada pilot és diferent, i cada persona és diferent, i quan hi ha una situació d'aquestes límit, cadascú actua d'una forma diferent, també, no? A mi quan em va passar això, el normal era abandonar.
Sí, sí.
Això és el normal. Però a mi no m'agrada això de plegar, saps? I sempre penso, esgotaré totes les possibilitats, i si al final no hi ha més, me n'aniré cap a casa. Però quan començo aquesta cursa, i abans també, no m'agrada tornar a casa fins al final. Per tant, esgotarem totes les possibilitats. I ara, en aquesta nova situació i amb el cotxe, farem exactament el mateix.
Ara et sentíem això que no t'agrada això de plegar, i crec que m'has respost la pregunta que tinc, que no és original i que et deuen haver fet moltes vegades. Encara estic impactada que estiguessis un any i mig per recuperar-te de l'últim Dakar. A més, va ser un accident de moto que et vas quedar en cadira de rodes. Com aconsegueixes no tenir-li rancúnia a aquest esport? I no només això, sinó que és que hi tornes, i tornes, i tornes.
Bueno, perquè jo crec que sempre que passa alguna cosa, abans de... Si pot ser, no, jo no dic que les coses siguin fàcils, Abans d'adoptar una posició, s'ha d'analitzar bé el que ha passat, no? I en el meu cas, jo em vaig fer mal, i el que va passar és una fatalitat. Saps? És a dir, a vegades hi ha imprudències, hi ha fallos d'algú, i que a conseqüència passa alguna que dius, Déu meu, saps? Qui és el responsable d'això, no? Però mira, jo em vaig trencar dues vèrtebres sense caure de la moto. Posteriorment vaig caure, naturalment. Anava amb totes les proteccions, anava amb una moto que pesava poc, anava, que havíem desenvolupat feia un any, aquesta protecció que és el neck brace, que és per no tindre una lesió a nivell cervical de vèrtebra. I el que m'ha passat és que el seient de la moto, al travessar un riu, em va donar un cop tan fort al cul que em va obrir dues vèrtebres. I perquè la gent ho entengui, qui no li ha passat un dia d'hivern, surt de casa seva o de la feina, està al terra glaçat, rellisques i caus de cul a terra i et puja com una rampa per l'esquena. Uh-huh. Però això és el que em va passar a mi. Em va passar allà com em podia haver passat un dia sortint de casa, no vaig fer cap imprudència, portava totes les proteccions, no passa res, no? Intentar recuperar-se i bueno, jo al final ara estic aquí parlant amb vosaltres, i si de tindre aquest accident a no tenir-lo no canviaria res, estaria igual aquí sentat i tal, i quan em pujo al cotxe de curses no hi ha cap problema, només que quan punxem una roda només baixa el copi.
El copilot no li deu agradar tant aquesta situació.
Jo no l'ajudo, però no hi ha cap canvi, no? No,
és una anàlisi molt racional de la situació.
Sí.
Però em sorprèn.
Bé, bueno.
És obvi que és amb la teva manera de ser, sí. Que és
porto tota la tarda obsessionada amb això, no t'hi podes dir pedres al fetge. Isidre, per acabar, els que no seguim el dia a dia del món del motor, quan us veiem aparèixer a primers d'any al Dakar, pensem, i què fa la resta de l'any? I tu et dediques a la teva fundació.
Treballar, la resta de l'any treballem. No, escolta'm, la veritat és que ara la meva vida està molt centrada en la fundació, és a dir, tenim uns projectes meravellosos, que un és el coixí intel·ligent que ja n'hem parlat, els altres són el centre Espont, de fet en tenim un aquí al Car de Sant Cugat i un altre a Vigo, al final són espais destinats a promoure l'activitat física en persones que tenen discapacitats físiques, és a dir, adaptem rutines d'entrenament a la seva discapacitat, de tal forma que les puguin dur a terme, que això els serveixi per recuperar la seva autoconfiança, per posar-se en forma, per potenciar totes les altres capacitats que tenen i perquè al final, després de passar-hi un període de temps, siguin capaços d'anar a un gimnàs, a una àrea fitness, amb els seus amics, la que no tinguin més a prop de casa, d'una forma normalitzada, hi hagi una lesió o no hi sigui, no? I al final, després d'haver fet una bona suada fent una classe o a l'àrea fitness, se'n vagin a sopar amb la resta d'amics i tot sempre buscant el màxim de normalitat, no? Nosaltres que estem molt, molt contents amb el que fem, sempre hi ha noves idees i nous projectes. El bo que té la Fundació és que si tens ganes de fer coses, hi ha moltes coses a fer, no? I bé, i escolta'm, i muntar l'equip de curses no és pas fàcil, això és una altra feina.
Buscar els diners tampoc, eh?
Sí, i això, muntar un equip de cotxes per anar a córrer,
aquesta
porta molta feina.
La gent et veu allà al Dakar i pensa, aquest tio deu estar forrat, i no, deus haver de fer mans i mànigues.
No, no, escolta'm, jo estic molt agraït d'haver trobat el patrocini sempre en la meva carrera esportiva i ara també. Tinc uns patrocinadors genials, els tres principals són CAC7, Repsol, que s'ha incorporat ara en la part final de temporada, Ionix, que és la marca de segures, més una resta de patrocinadors tècnics, no? I això és fantàstic, saps? És dir, trobar aquests partners que els il·lusioni un projecte de la mateixa forma que t'il·lusioni a tu, que vulguin compartir-ho amb tu, que s'hi trobin còmodes, que entre tots aconseguim fer el que volem, això és genial.
Isidre Esteve, desitjo que et vagi molt bé, que tinguis molta sort al Dakar, però sobretot que t'ho passis bé, que crec que t'ho has guanyat.
Moltíssimes gràcies, segur que ens ho passarem bé i ho disfrutarem, i llavors quan tornem vindrem i en parlarem.
Perfecte. Molt bé, i et rebrem encantats, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
A Catalunya Ràdio, tot costa.